Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvinguts i benvinguts al 134è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i va aquí per l'episodi 88 i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona, acompanyat avui del jugador del Club d'Escacs, Muià Moianès, Santi Simón. Hola, Santi, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
I com sempre, aquí, tocant les tecles, el nostre tècnic Guillem Remisa. Hola, Guillem, com estem?
Hola, Vladimir, molt bé, molt bé.
Doncs estem avui en un programa que s'està gravant en aquell moment que s'està celebrant la 13a partida, la penúltima del Mundial d'Escacs, Santi, no?
Sí,
i avui mirarem de donar una mica de perfil dels jugadors perquè els nostres oients puguin saber qui és qui, tot i que molts oients ja ho saben. Uh-huh. Per tant, doncs això, Mundial d'Escacs, qui són els contrincants? I això, com sempre, porta aquest tema al Santi, per això és aquí. I després, doncs, mirarem una sèrie de coses interessants, fins i tot punxarem la retransmissió indirecta, perquè hi ha una que es fa a chess.com, que és, diguem-ne, l'oficial, però també n'hi ha d'altres. I jo he vist avui, doncs, una retransmissió indirecta, un streaming que fan a gent de l'Índia.
Aquesta encara és més
sí,
divertida,
això,
no?
Sí, això és molt, molt interessant. Doncs aquest és el contingut del programa avui. Entrem en matèria. Santi, qui són aquests dos? El Dean Liren i el Domaraju Gukesh.
Doncs va, el Domaraju Gukesh és un gran mestre indi, un prodigi dels escacs, eh? Està la tercera persona més jove de la història en obtenir el títol gran mestre, que la FIDE li va concedir el març del 2019, o sigui, fa 4 dies. El 16 d'octubre del 22, amb 16 anys, es van convertir en el jugador més jove en derrotar l'aleshores campió del món, Magnus Carlsen. El que passa que va ser una partida ràpida, però bueno, tot i així,
sí.
També
tot val.
Té el seu mèrit, no? Sí. Un torneig que es va fer a Imxés d'escacs ràpid. El Gukesh va néixer el 29 de maig del 2006, o sigui que actualment té 18 anys. Uh-huh. És el candidat més jove de tota la història dels escacs, que està disputant el campionat del món.
Me'n recordo d'ell, Santi, l'any 2018, quan es va fer el Mundial de Cadets aquí, a Santiago de Compostela. Uh-huh. Doncs estava allà d'àrbitre i la meva responsabilitat va ser el sector de sub-12, i el sub-12 es va proclamar campió un tal Gukesh.
Ah.
I llavors, d'acabar l'última partida, doncs vaig anar amb ell, doncs el vaig felicitar pel títol mundial. Això va ser, doncs, això, el novembre de l'any 2018, aquí a Santiago de Compostela.
Ja hi era ell jugant, eh?
Sí.
El que passa és que, clar, vull dir, no tenim temps quasi bé ni de conèixer els campions, no? Perquè van molt de pressa, cada vegada surt un de més bo, un de més jove.
Sí.
Vull dir que, escolta, bé, aquí aquest torneig es va jugar aquí a Chennai, Tamil Nadu.
Sí.
El seu pare, el Ragnikash, és cirurgià d'oïda, nas i gola, bueno, el que diríem un otorrinolaringòleg, no?
Mm-hmm.
I la seva mare, Padma, és microbiòloga, o sigui que, en principi, una família benestant de l'Índia.
Li van fer una pregunta en una de les rodes de premsa que es fan després de cada partida, i li van demanar el següent. A veure, o sigui, aquella estona que vosaltres us traslladeu, diguem-ne, des de la sala de joc fins a la sala de les rodes de premsa, vosaltres esteu xerrant amb el pare, no? I què esteu discutint? Esteu discutint la posició i tal i qual, perquè el teu pare és un jugador d'escacs i tal, i algú que es va somriure i va dir a ell li agradarà molt que li haguessin dit jugador d'escacs.
O sigui que no hi juga massa, no? Bueno, normalment els pares solen ser els que porten els fills a jugar.
Donen l'ímpetu aquest, sí.
En aquest cas no ha set, no? Bueno, doncs algú que es va guanyar la secció sub-9 ja dels campionats asiàtics d'escacs escolars el 2015 i el campionat del món juvenil d'escacs el 2018.
Ah, exacte, aquest.
En la categoria sub-12.
Ah, aquest és el de Santiago de Compostela. Aquest.
També va guanyar 5 medalles d'or als campionats asiàtics d'escacs juvenils de 2018 en els formats individuals ràpids i blitz sub-12. Uh-huh. Ràpids i blitz per equips també sub-12. Uh-huh. I els formats clàssics individuals sub-12. O sigui que va fer un plaer, eh? Va completar els requisits per obtenir el títol de MI el març del 18, el 34è obert de la Capella la Grande, a Itàlia.
Ah, sí. No, Capella la Grande és França, no? Si no vaig a
França? Sí. Ah, vale. I el Gukic gairebé va superar Sergei Karjakin com a gran mestre més jove de la història, però li van faltar 17 dies per superar-lo. O sigui que és el segon més jove de la història, eh? Uh-huh. Que ho va aconseguir el 15 de gener de 2019. Uh-huh. Els 12 anys, 7 mesos i 17 dies. Sí. Tanmateix és el més jove de la Índia a partir del 2022. El juny del 21 va guanyar el Julius Baer Challenger Chess Tour Gelfand Challenger amb 14 punts de 19. I l'agost del 22 va començar la 44a Olimpiada d'escacs, sí, amb una puntuació perfecta. Va guanyar 8 de 8.
Sí, és l'anterior, la de Chennai, no? Uh-huh.
Ajudant a l'equip de la Índia 2 a derrotar el número 1, que era Estats Units, i es van enfrontar a la vuitena ronda. Eh? Uh-huh. Va acabar amb una puntuació de 9 sobre 11, una actuació pròpia d'un elo de 2.867, i va guanyar la medalla d'or al primer tauler. Uh-huh. El febrer del 23, Gukic va participar en la primera edició del torneig W Masters Düsseldorf, uh-huh, on va acabar amb 5,5 de 9, empatat, uh-huh, amb el Levon Aronian al primer lloc, juntament amb Lian Nepomniachtchi. Uh-huh. I va quedar segon rere Aronian en les tres partides de desempat. Havent acabat segon al circuit FIDE de 2023, va qualificar per jugar al torneig de candidats del 24.
Uh-huh.
I aquí va ser on va guanyar-lo, convertint-se en el jugador més jove de la història en guanyar aquest torneig.
Sí, i ho va guanyar, diguem-ne així, amb molta solidesa, s'ha de dir.
Sí, sí. Bé, hi havia els millors del món.
I semblava que ell allà, doncs així, ens anava a guanyar, i bé, me'n recordo d'aquell. O sigui que ens va explicar també el mestre català Jordi Herms, que hi va ser.
Que estava allà.
Que hi va ser a Toronto.
És veritat. Doncs en aquest moment està competint contra el Lin Liren per el títol de campió del món d'escacs, sent el candidat més jove, que ho dèiem. Doncs va, aquest és el jovenet Gukic. Eh?
Sí, el perfil del jovenet, sí.
Ara anem amb el Ding Liren, sí, que ja és una mica més grandet, perquè va néixer el 24 d'octubre del 92, per tant ara té 32 anys. És un jugador d'escacs xinès que té el títol de gran mestre des del 2009. A l'abril del 23 va esdevenir campió del món, el primer xinès a la història en fer-ho, i el tercer asiàtic. A la llista d'elo de la FIDE de l'abril del 23 tenia un elo de 2.788, cosa que el feia el jugador número 1 en actiu de la Xina i el número 3 del rànquing mundial. Uh-huh. El seu màxim elo va ser de 2.816 a la llista de novembre del 2018. El Ding Liren ha empatat dos cops al primer lloc en el campionat del món per edats, tot i que en les dues ocasions va quedar segon
per desempat,
a la classificació final. El novembre del 2002 va empatar el primer lloc al campionat del món sub-10 a Heraklio amb 9,5 d'11. I Eltach Safarli, el jugador és Eltach Safarli. I dos anys després, el novembre del 2004, empatar el primer lloc amb Zhao Nan, suposo que un altre xinès, no? Amb 9,5 d'11, al campionat del món sub-12 a Heraklio. L'abril de 2007 va participar en el torneig Junal 3 a Denzhou, on va tenir una bona puntuació de 6,5 de 9. I el juliol del mateix any va participar al grup B del campionat de la Xina i va fer una puntuació de 7 de 10. A l'edició següent, el maig del 2008, va disputar el campionat absolut de la Xina a Beijing i va puntuar 5,5 de 11, acabant 6è. L'abril del 2009 va participar en el torneig junal a Beijing i va fer una puntuació de 5-11. Poc després, al maig del 2009, va participar al 8è campionat obert individual de l'Àsia, la Subic Bay Freeport Zone, i va fer un punt, va fer 6 punts d'11. Mm-hmm. Fet que va significar la seva primera norma de gran mestre.
Uh-huh.
A continuació, el juny del 2009, als 16 anys, va ser el guanyador més jove de la història del campionat d'escacs a la Xina, a l'edició celebrada a Xinghua, on va fer 8.5 d'11.
Ah, això és un senyor puntuació,
eh?
No?
I va fer una performance de 2.800 positius. I va fer la segona norma de gran mestre, clar, amb aquesta puntuació. Mm. Va ser fàcil. El campionat es va decidir, entre altres coses, gràcies a la regla de tolerància zero, promoguda per la FIDE. Que és consisteix en fer perdre la partida del jugador que no arribi a temps
arribi
a l'hora de començar.
Dos segons després.
És una mica de falta de respecte per rival, no? Mm. A l'octubre del 2009 va esdevenir el 30è GM xinès. O sigui, ja n'hi havia 29 abans que ell. El 2009 va empatar els llocs 3er-6er amb Anton Filipov, Zhu Jianxiao i Mirab Gagunasvili al primer memorial Florencio Campomanes a Manila. L'abril de 2011 va guanyar el campionat de la Xina per segon cop, a Xinghua amb 9-11, i va repetir el resultat l'any següent amb 19 anys amb 8-11 punts. Entre l'agost i el setembre de 2011 va participar a la Copa del Món del 2011 a Hantin-Mansijk,
sí.
un torneig del cicle classificatori pel campionat del món de 2013. I tingué una mala actuació perquè va ser eliminat a la primera ronda per Wesley So, a vegades.
Yeah, Wesley, sí, bueno.
Que van quedar 1.5, 2.5. A l'octubre del 2012 va empatar el segon lloc amb Li Quan Liem a l'Espai Scoop a Sant Lluís, amb 5.5 a 10. El campió va ser el màxim baixer de Gref. Entre l'abril i maig del 2013 va participar en el Ford Memorial a l'Aquín i va acabar en 9è lloc, una guanyada de 3 perdudes i 5 taules. I el gener de 2015 va ser segon al 77 torneig Tata Steel amb 8.5 de 13. Els mateixos que Màxim Machiel Agref, Yannis Giri i també Wesley So. I a mig punt del vencedor, que en aquell cas va ser el campió del món Magnus Carlsen. Del 9 al 14 de novembre de 2017 es va enfrontar Magnus Carlsen al Champions Showdown 2017, un match a 10 partides semiràpides i 20 de ràpides, hostatjat pel St. Louis Chess Club. Però clar, Carlsen va guanyar amb un marcador de 22-8.
Uf.
16 de guanyades pel Magnus.
Sí, Magnus amb ritmes així
ràpids.
Amb ritmes ràpids i llampec, clar.
És quasi insuperable.
És intractable. És intractable.
I, o sigui, 16 guanyades, 2 de perdudes i 12 d'empatades. El 2018 l'Irem va jugar la cinquena edició del Sam Kitt Chess, celebrada entre el 18 i el 28 d'abril, i va ser segon rere de Magnus, amb una puntuació de 5.5 de 9. El gener de 2019 fou quart a la 81a edició del torneig també Tata Steel, 1.5 per sota del campió Magnus Carlsen. El març de 2019 va ser membre de l'equip xinès que va quedar tercer campionat del món per equips d'Astana. I l'abril de 2023 va participar al campionat del món d'escacs contra Ian Nimbopianchi a Astana, imposant-se en la final i esdevenint el primer campió del món xinès de la història. Va ser aquell que el Carlsen va renunciar a ser campió del món i, per tant, van jugar els dos primers dels candidats.
Sí, ell i el Nepo. Sí.
Val, ara s'està jugant el campionat del món d'escacs clàssic del 25 de novembre al 13 de desembre a Singapur, i l'actual campió doncs és ell, que s'enfronta a l'aspirant Gukesh en un match a 14 partides.
I empatat, de moment, en aquests precisos instants, està empatat a 6 punts.
6 a 6.
Sí. Sí.
Si algú aconsegueix fer 7.5, doncs serà el campió del món. No? Avui estan disputant la 13a partida.
Sí, després ja anirem a veure si podem punxar després la retransmissió en directe.
Sembla que està igualada, el que passa que clar, encara queda...
Sí, és curiós, perquè o sigui, el Dean Liren, clar, o sigui, fa això de fer servir la francesa i sembla ser que la ha ressuscitat una mica, no?
Sí, sí, està fent línies interessants en la brillant, bueno, la Tarrasch o en aquesta clàssica que juga el Gukesh, amb aquest cavall 2, cavall E2 que està fent, però bueno, en principi dona posicions interessants.
Sí, realment és molt interessant. A veure com va la partida, a veure si podem ara punxar en directe la retransmissió que fan allà a l'Índia. Ara direm que estan allà al micròfon Sagar, la Tanya Sadjev, Sahil i Amruta. A veure, què expliquen?
Podem fer en anglès, suposo.
So the line which Tanya and we looked at was take d5, ed, queen d5, queen e6 and rook ad1. This was the top engine line. Does it feel like white has something here, according to you?
For sure, but I guess definitely, because after all, Black's king is still slightly weaker. And if I can get a rook on d6 or something, maybe
Black is losing
the a7 pawn somehow.
Sí, està
en una cabina, algú, poder, no?
Sí. I could also... No, I can't. I mean, I wanted to play knight e5.
Estan igualats encara?
Sí, no hi ha excitació, no hi ha excitació de moment, per tant no.
Sembla que va normalet, no?
Okay, I'm going to play bishop takes a7,
which is also possible. Bé, me'n recordo en una de les retransmissions, en una de les partides, te'n recordes, Santi? No me'n recordo el número de la partida, però hi havia la possibilitat de fer doncs una triple repetició, val? I llavors... Llavors el jugador indi va evitar. Val? Uh-huh. I la Tanya Sajdev estava fent retransmissió indirecta i a més allà hi havia espectadors, val? I que se sentien totes les reaccions i va ser com si ell hagués marcat un gol, saps? En un partit, perquè hi havia una excitació de jo, o sigui que no ha fet la triple repetició, que encara vol guanyar el partit. Va ser molt, molt interessant, això.
Sí, no sé, devia ser la 9 o la 10.
Sí, sí, això va ser fa 3 o 4 partides, sí. Mm. Bueno, hi havia moltes crítiques, no? O sigui, allò que hi havia una sèrie... clar, entre la 3 va ser una partida que va guanyar Ukes, no? Fins l'11 no va passar res, no? Mm-hmm. Estaven fent això i fins i tot en algunes situacions el Dean Leren es va demostrar molt i molt pragmàtic, sense
arriscar massa ni forçar.
Exacte. O sigui, no volia forçar res i fins i tot en alguna de les partides, quan fa aquella jugada d'alfil C6, després en la roda de premsa diu no, això és, ja és una oferta de taula.
Sí, perquè canviant de diagonal l'alfil, no? A S6,
exacte.
Crec, que era doncs podia tenir una millor posició.
Exacte, sí, perquè allà la retenció van dir, bueno, i per què no aquesta i no sé això. Va, en canvi, les partides 11 i 12 van ser una mica contundents en el sentit que van ser rematades, bé, evidentment hi havia errors, no? Uh-huh. Però van ser rematades de forma contundent, o sigui, allà dama per, pum, i resulta que la partida està perduda. Sí, o sigui, la partida 11, algú queix, i després la partida 12 li torna la jugada a Dean Leren.
Sí,
no?
Sí, perquè... jugant amb blanques amb una anglesa.
Sí. I sí, pum, torre per G7, i ja està. I sí, ja... Sí. Bueno, evidentment tenia peu a punt d'entrar, per tant, liquidava tota la... netejava la vuitena línia i entrava dama.
Un bon atac del Ding, sí, sí. En canvi, l'altre va ser un error.
Sí.
Va ser un error que va aprofitar algú. Que
sí, sí, va aprofitar, però bueno, la cosa era això, que estaven apretant.
Ara al final hi ha més emoció. Ara sembla que s'han animat ara que s'acaba.
Sí, però te'n recordes que per exemple, el mateix... A veure, ara per exemple, si mirem el canal del Divis, no? Mm. Llavors
el
ell... Sí, sí, no, però és més aviat porta el canal el Divis, no? O sigui, allà els seus vídeos... ahir va treure doncs un vídeo on estava analitzant, estava donant les reaccions, no? O sigui, tant, per exemple, de Magnus Carlsen, també va esmentar, això ho vam dir al programa anterior, també de Kramnik, que estava allà una mica emprenyat i quasi a punt de menysprear els jugadors, no? La gent ho veu de forma diferent. Vaig sentir més d'una vegada el Magnus Carlsen dient que molt interessant, i tothom deia, criticava la partida, eren unes taules d'aquelles, però, a veure, les posicions eren tipus Magnus. Mm. És a dir, aquelles on aparentment no hi ha res.
No hi ha res, però el Magnus les primers, no?
Però sí.
Les primers són, acaba guanyant.
Sí, són aquelles posicions on Magnus no segueix, o sigui, allò una miqueta, i després resulta que al cap de 25 jugades doncs guanya la partida.
Sí, sí, sí. Bueno, per això deia que eren interessants, no? Perquè a ell li agradaven, no?
Són eren posicions del seu estil,
sí,
no?
Sí,
cadascú de nosaltres, bueno, cada jugador d'escacs té un estil, evidentment, o sigui, els jugadors d'alt nivell ell té el seu, no? Però bé. Una de les coses també que vaig sentir en les retransmissions va ser en la partida anterior, que estaven comentant Anish Giri i Peter Leko a chess.com, i l'Anish va deixar anar una que m'ha agradat moltíssim. Diu, escolta, si tu tens dues possibilitats, doncs l'una és guanyar la dama i l'altra fer escac i mat, doncs guanya la dama, perquè podria ser que l'escac i mat no hi sigui.
No hi fos. Sí, almenys la dama ja la tens, no? L'avantatge.
A menys que no et facin l'escac i mat a tu a la següent, que menges la dama.
Sí, sí, està bé, aquesta
visió. Sí, a mi m'ha agradat.
Pràctica.
Sí, és l'opinió pràctica, però clar, l'Anis Giri és un jugador de supernivell, no? I per tant, si ell diu això, doncs ho diu perquè... Clar, és a dir, quan calcules una combinació que, presumiblement, doncs, allà una seqüència de jugades, fins a tot sense ser una combinació, que et porta a l'escac i mat, és possible que no hagis vist alguna cosa que veu el teu contrincant, no?
Ha de ser molt clar. Sí. No, jo més d'una vegada ho he pensat, algunes posicions que dius, ostres, aquí el Magnus hagués forçat, Però, bueno... Això també passa bastant en els matxs del Campionat del Món, ara que encara que critiquin, que sembla que el Ding no apreta les partides, però també s'ha donat amb altres matxos, no? que la gent tanteja o espera que els ajudants trobin alguna variant contra alguna defensa o obertura que s'ha plantejat. Vull dir que solen ser precavuts, els jugadors.
Un company meu sempre deia, no? O sigui, ell, doncs, des de petit es dedicava als escacs, això, i llavors deia, bueno, si en blanc que jugues contra una francesa, o sigui, has de, o sigui, fer un plantejament de 2-0.
Sí,
contra una francesa has de fer el plantejament de 2-0. Però el que passa que, clar, per exemple, si mirem l'amic Víctor Moskalenko, que ha investigat molt la francesa...
Tota la vida jugant-la.
Tota la vida jugant-la. Per tant, si el Víctor l'estava jugant tota la vida, és precisament no perquè, o sigui, amb negres estava disposat a perdre les partides.
Sí,
no?
Sí.
Per cert, aprofitem també, o sigui, que fa no gaire, vaig parlar amb ell i resulta que va ser una notícia tremenda que no vaig saber, resulta que la seva dona, la Tatiana, ens va deixar el maig d'aquest any.
Sí, 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 jo també vaig saber que era tard ja, però sí, una sorpresa.
Sí, li donem el nostre més sincer condol al Víctor perquè, bé, realment, o sigui, sempre ell i la Tatiana sempre han estat a tot arreu.
Jugant tornejos i sempre anaven...
Jugant, sempre l'estava acompanyant i tot, i a mi em va dir que no, ara estic fora del combat perquè deu ser que li sap molt greu. Bé, doncs mireu, són aquelles coses que la vida de vegades...
Sí, imprevisibles.
Fa uns girs absolutament imprevisibles. Molt bé, doncs, tornant a això, bé, doncs veurem, molts dels nostres oients en moltes emissores doncs, que fan ressò del nostre programa. Ja sabran el resultat, ja sabran el resultat del campionat, val? En algunes emissores encara no ho sabran. Mirarem a veure què, però evidentment les dues últimes partides poden portar sorpreses i, clar, si has de tenir un coixí de seguretat doble i triple en aquestes darreres partides, no? Mm-hmm.
Sí, no sé si tothom diu que el Dinliren al joc ràpid és molt bo, diuen, però algú que és molt jove, o sigui que una cosa anirà per l'altra, no? Sí, ja es veurà si li van els desempats.
Me'n recordo, els nostres oients també poden mirar aquell programa on vàrem entrevistar el Jorge Ignacio Aguadero, no? Va ser un programa molt, molt, molt interessant, i el Jorge ens va explicar que es comunica amb Dinliren i bé, i d'altra banda, en un dels seus materials, Leoncio García va dir que Din és una persona molt, molt culta, que amb ell pots parlar de moltes coses, de literatura, de tot. Això me'n recordo, val? Per tant, o sigui, aquestes opinions són molt interessants. Ara, evidentment, no crec que el Jorge doncs, tingui fil directe. Doncs amb Dinliren, però quan acabi el campionat li demanarem la seva opinió, segurament. Mm-hmm. I a veure si ens pot fer algun spoiler d'alguna història que ha passat durant el campionat.
Segurament que sí.
O sigui, d'allò que ara no es pot dir i després es podria dir.
Però jo els veig bastant correctes a tots dos, no? Tant el Gukic com el Dinliren, no hi ha aquella rivalitat que, per exemple, hi havia amb el Korsnoy i el Karpov.
Sí, la mala llet aquella. Sí.
Però sembla que...
Sí, es comporten molt bé.
Que està molt bé.
Bé, doncs, els darrers moments del programa ens dediquem també a repassar una mica l'actualitat d'aquelles coses que...
Passen més a prop.
Sí, acabem de sortir d'un pont, i el pont aquest normalment es produeixen coses, es fan molts tornejos. Per exemple, una de les coses que s'ha recuperat del tot és el torneig a Bali, o sigui, els tornejos a Bali, val? Aquest any va ser el 21è Open Internacional, i en el grup A, en el seu moment quan jo estava allà d'àrbitre, el grup A tenia un límit d'elo de 2.300, i a més no hi podien jugar ni GMs ni MIs. Val? Per tant, com a molt podien ser FMs, i hi havia una limitació d'elo en els darrers anys, o sigui, perquè no tindria un...
Ni els d'elit, ni els grans GM, mestres.
Un GM devaluat, no? O sigui, aquell que després que et vagi allà. Val. El que passa que, o sigui, després de la ronda 8, mira, o sigui, van quedar empatats a 7 punts, 8 jugadors. I allà els premis són importants.
Que està disputat.
Val? I tot es va decidir pels desempats. Val? Sí. O sigui, el primer desempat va ser el Buchholz menys dos pitjors resultats. Val? I això, el Buchholz, és, jo sempre dic que això és com si fos, no sé, mesurar el nombre de molècules que tens en el teu cos. Si tens 1 milió dues molècules o 1 milió i 1 molècules.
És molt ajustat, però clar, els desempats són per això, no? Perquè, clar, sí, 8 jugadors sí, amb els mateixos punts.
Però va passar una cosa curiosa, perquè en les bases del torneig ja posava que, doncs, un dels desempats serien resultats particulars, però, clar, evidentment, si tens 8 jugadors, és impossible que en un torneig Open haguessin jugat tots entre tots. I, per tant, en aquest cas, bé, en la versió... diguem-ne antiga, dels desempats, clar, si no hi havia totes les partides jugades entre ells, llavors aquest no s'aplicava. Val? Ara han canviat els desempats, o sigui, va sortir la primera versió l'1 d'abril d'aquest any, del 24, i després van emmandar algunes coses a partir de l'1 d'agost. Mm-hmm. I allà hi havia una escletxa per si un jugador quedava primer sempre, siguin com siguin els altres resultats, llavors el desempat aquest l'afavoria amb ell i tot, saps? I aquí va passar una cosa que si es feia cas a aquest desempat, entre el segon i el tercer classificat, doncs el tercer classificat l'havia guanyat el segon, i per tant quedava segon. Uh-huh. Val? Però com que no havien jugat tots entre tots, llavors després aquest es va descartar i bé, hi ha hagut una mica... O sigui, es va posar de manifest el fet que doncs, aquests desempats segueixen ser imperfectes. Uh-huh. Perquè jo diria, mira, si tens allà uns jugadors i tens, per exemple, el primer Buchholz el més alt, vale, aquest Buchholz més alt queda a dalt de tot. Vale? Però després, si tens dos jugadors empatats en el Buchholz, només dos, vale? El següent. I després aquests es desempaten, per exemple, pel resultat particular, doncs cal fer això. Perquè si els altres tenen Buchholz més baixos, aquests no entren en els jocs dels desempats.
Però bueno, llavors només... se'ls apliquen aquests dos que tenen el buchol empatat.
Caldria probablement fer això, però evidentment això és discutible i segurament això arribarà a la FIDE i doncs faran les seves conclusions sobre el tema.
Sobre quins desempats. Són més justos, en teoria, no?
Que sempre és difícil. Desempats justos no n'hi ha.
No existeixen.
Molt bé, senyors i senyors, això és tot per avui. Us esperem aquí mateix, la setmana vinent. No hi falteu. Salut i escacs.
Adéu-siau.